Heu de saber que aquest dissabte el festival Rock and Rostoi celebra Números Rodons, la seva 30a edició.
Tentol, en Celestí Oliver.
Començam aquesta segona hora de Tentol, un programa que fins ara ha jugat amb Valldemossa, amb aquestes dames d'honor que acompanyen Santa Catalina Tomàs.
Ho han fet beníssim.
Quin paperasso que han fet,
sí, sí.
En 12 i 13 anys.
Ben decidides, no?
Ben decidides, s'ho sabien tot, venien ben preparades, i no crec que hagin estudiat. Bé, bé. Durant el curs estudien, evidentment,
jo crec que
no s'han preparat.
Durant el curs han tret bones notes.
Sí.
Eren atletes aplicades.
Sí.
59 punts.
I valentes, eh? Sí. I valentes. Sí, sí, sí. Clar, que per acompanyar Santa Catalina Tomàs, que li han de dir ses tresques, per allà on ha d'anar i què ha de fer, i són ses guies, no?
M'ha encantat que el que més els agradés de sa vestimenta fos sa falda.
Sa falda, sí.
Ho ha estat.
Perquè ha dit que duen jos i de tot,
sí, no,
per
el rebusillo
i tal,
però
sa falda és el que més.
I totes tres diferents, tres faldes diferents.
Com elles tres, que també eren ben diferents, però han fet un bon equip.
Sí. Tenim en Lluís Fortes en el control tècnic, que... Ai, no sabia si...
Però aquest besito, aquesta besada, que és per tu o per nosaltres.
Això era una pesada.
Però
sonava com a tap de suro,
eh? També, quasi. Sí.
En Lluís Fortes...
Com si encetar la botella. Sí.
És que ens els ha anat a ver mai, sí, ja no sap.
Sí, però encara no els dins les botelles, la senyada d'enguany. Però bé, en Lluís Fortes, que s'incorpora, que pren el relleu de... Me despista?
Sí, no, me despista en Lluís.
És que no hi ha qui comenci, eh?
De Níker Hernández i tenim a Raquel Agüeros.
Bon
Raquel,
dia.
Com estàs?
Bon dia, corets llampuguetes meves.
Llampuguetes.
Mm-hmm. Escoltes programa d'ahir.
Ahir mos escoltares.
Ah, és que, i que això ja comença i que s'ha d'anar un poc amb els temps.
A tu quant t'agrada la llampuga?
Normalment la fa la mare d'una amiga meva amb preves.
Mm-hmm. Normalment què vol dir? Que em menges cada dos dies?
No.
Quan és època?
Jo vaig conèixer la llampuga per mort d'una amiga meva, que sa mare la feia un tap per fa molt d'anys, per fer feina, i les feia amb preves.
I salsa domàtica, no?
Exacte. Mm-hmm. I l'altre dia vaig veure un vídeo que recomanaven fer brou amb la llampuga. Òbviament, amb escap i amb l'espina i tot això, no? Però sí que sortia molt sabrós. Així que ho provaré, també.
I ho faràs tu?
Clar que sí.
Però hauràs de fer tu.
Sí. No me faltaria. I quan hi serà el vi a les botelles? Que...
De lo que vermen en guany, dius? Que,
sí.
El vi jove, a final d'any.
Final d'any.
Sí, encara has d'esperar una mica.
I d'on de quedar, a final
això
d'any.
Això és el que vol dir que vol estar.
No, clar, jo...
Hi ha vi d'altres anyades, eh?
Sí, no, però bé, per tastar-ho...
Que
les
botelles dins celler no fan res.
No,
bé, no
però,
fan res, esperen, però
no,
també...
Però per tastar-ho
d'un
guany.
Ja està, sí.
S'ha de sobretot.
De sobre si és bo o no.
Sí.
Exacte.
Si ha anat bé.
Sí. Bé, jo tenia altres preguntes, clar. Tu has anat a la Beata, de Valldemossa?
No.
No?
És preciós, eh?
I una Rock and Rostoi.
Tampoc. Mira, jo soc molt folclòrica i m'encanten aquestes processons i tot això, però és veritat que sempre n'hi ha una supergentada i molt poc puesto. O sigui que sempre intento evitar un poquet aquestes aglomeracions. Ja no vaig ni a Sant Joan de Ciutadella.
Jo no hi he anat mai,
jo. Jo tampoc.
Pues, estic més anant a Rostoi.
No,
jo he anat un parell d'anys,
no
per dir-ho de qualque
no
manera.
Que no hi vagi, però bé.
I està molt bé, però tot té un temps, també t'ho dic.
Tot té un temps.
Això no vol dir que no hi vagi qualque any.
Bé, ara en xerrarem, d'acord? Vinga. I d'així, en Raquel Agüeros, amb en Miquel Junc i en Maria Pons, xerraran de la Beateta, si vols que encara en xerrem una mica. Jo tampoc no he anat mai, a la Beata de Valldemossa.
Avui no xerren, ja han xerrat, no, de la
ja Beateta.
Ja n'han xerrat.
Ell vol anar en el Bessó.
En el Bessó, perquè tenim molt d'àudios.
Tenim àudios. M'agradaria haver vist aquestes tres anglòtetes que han vengut, però... Bé,
és molt guapo, jo hi tenc família Vall de Mossa i és veure que...
Idò, anirem, vinga. Però avui hem de xerrar del Rock and Rostoi, hem d'anar fins a Maria de la Salut, perquè celebren la 30a edició ja d'aquesta cita del calendari d'estiu.
Jo sé, aquest dissabte, a partir de les 10 del vespre i fins ben entrat el dematí de diumenge, Son Parot, de Maria de la Salut, el Rock and Rostoi celebrarà el seu 30è aniversari. Per això avui feim un reportatge repassant la seva història i escoltant grups que hi actuaran,
anys,
com
ja.
Ripples, que escoltam ara.
Idò, sí, des de l'any 1995, cada darrer dissabte d'agost, un camp de Rostoll es transforma en un gran escenari de rock i un safareig en un club d'electrònica. És un festival autogestionat pels joves del poble i amb entrada gratuïta.
Tot i que la primera edició del festival va ser el 1995, la primera llavor es va posar l'estiu anterior, és a dir, el 1994, quan membres de bandes locals de Maria de la Salut varen organitzar una nit de rock. Ens ho explica un dels fundadors d'aquest Rock and Rostoi, és en Pere Ferriol.
Nosaltres teníem un grupet a Maria i a l'institut teníem companys que tenien altres grupets i res, i vàrem voler fer de la mateixa manera que altres bandes com a Campi Cafart o Son Serra que feien la nit de música fins a l'aupa, nosaltres volíem fer també igual. Va ser un any en el camp de futbol i després ja els altres anys vàrem decidir incorporar el que seria el paisatge. Nosaltres no tenim platja, però sí que teníem Rostoi, i en lloc de fer-ho en el camp de futbol, vàrem dir de fer-ho al mig d'un camp de Rostoi. Then I watch you wave goodbye, and suddenly the answers were clear. They were so real.
No teníem platja, però teníem Rostoll. I ja està.
I la veritat que és ben guapo.
I farem bans.
De festa ja, jo, que hi ha anat un bon grapat de vegades.
Sí, pols...
Pols n'hi ha molta, però és preciós, allà enmig de Rostoll i enmig del no-res.
És diferent, la veritat.
I sobretot en l'estiu, no?
Sí, sí.
Clar, de secar, totalment.
I més que refresco ja, a partir de les hores.
Ai, Déu meu. Bé, i amb aquesta nit de rock, el camp de futbol, i amb el posterior canvi d'ubicació, naixia el Rock and Rostoi, però un dels motius que tenien aquests joves per organitzar una cosa així, segons explica en Pere Ferriol, era que no tenien espais per tocar en directe.
A Maria hi mancava un espai d'oci per aquell temps. Pensa que als mitjans dels anys 90, Maria, que ara ho és, però és un poble que no té costa, és un poble pagès, és un poble que, com dèiem, pràcticament no surt ni en els mapes. Molta gent no el coneix i hi havia pocs espais d'oci. Efectivament, els companys, els amics que ens reuníem a tocar en aquest grupet fèiem cultura a la nostra manera, cultura contemporània i popular a la nostra manera. I sí, hi ha poca cosa i així nosaltres ho vàrem crear. Si no ho tens, pues fes-ho tu mateix, un esperit punky i d'autogestió.
I En Pere Ferriol també m'haurà explicat que en aquelles primeres edicions del Rock and Rostoi les recorden amb molta il·lusió, però també amb molta ingenuïtat.
Les recordem amb molta estima, amb aquella il·lusió i també, com ho diríem, amb una mica ingenuïtat. Érem un poc naïf, sense saber què és el que estava muntant. Pensa, teníem de 7 anys, de 7, de 8 anys, i teníem ganes de fer festa. És una cosa que va néixer sense cap pretensió i va néixer d'una manera molt orgànica, d'una manera com neixen les coses per aquí. Simplement hi havia els ingredients necessaris i suficients. Nosaltres érem no només els amics d'aquests dos grups que teníem, sinó també tots els amics de la nostra, diguem, òrbita. Érem una vintena de persones, a lo millor, aventura sí, però i si n'hi havia un que era fuster i havien de menester unes fustes, el fuster les tallava. Si n'hi havia un que era ferrer i sabia soldar, i havien de soldar un ferro, els soldàvem. L'altre, que era pagès, dues tractor. Encara ara, això sí que és una de les coses que al cap de 30 anys ha continuat. Aquest esperit de fer-ho tu mateix, aquest esperit autogestionat i anarquista, sí que ha sabut mantenir.
Uns punquis que deia en Pere Ferriol, però en el bon sentit.
Fes-ho tu mateix.
Clar, sí, clar.
I perquè... que d'agrair que 30 anys després se mantengui aquesta essència,
clar,
no?
Que sí.
Aquesta autenticitat, aquesta genuïtat.
De que s'ajudin entre ells i cadascú faci el que s'ha de fer. Mm. Però, en tot cas, muntar un festival no és fàcil. I en Pere Ferriol també ens ha contat els principals problemes que es varen trobar durant aquells primers anys.
En aquell temps, el principal problema era... Bé, primer de tot, a final d'estiu, les tormentes d'estiu amenacen. Sempre passaven pena de que mos vengués una barrombada i en varen venir de barrombades el mateix dia, el dia abans, qualque any amb més fang, qualque any no tant. I llavors, bé, això solia ser el principal problema, era... aconseguir dos vés per aconseguir finançament per pagar, sí, una de les dues coses principals, que era l'equip de so i l'alternadora.
Aquells primers
aquesta
anys...
Aquesta d'emballada, tu, jo.
Aquesta d'emballada, perquè sí. És la que posen per tancar cada any el safareig.
Heu fet Estierra, que diuen.
No han coincidit.
No,
segur, però
no
si coincidit, perquè fa molt d'any que no.
Estierra l'han fet.
Perquè sí. Surt tot sol. Sí, és sí. Que no...
I fa un bon sol.
No teniu rival,
en aquelles hores, de veure les 8 de matí. Sí,
vaja.
Sí. Sí. Aquells primers anys del Rock and Rostoi, com de ser un nom, era un festival de rock, enmig del Rostoi, però el 1999 s'hi va afegir un escenari més, l'escenari d'electrònica, el safareig. I voleu saber com va sorgir aquesta idea?
I tant.
Sí, i ara mos explica en Pere Ferriol.
D'anys anteriors no s'havia fet mai en el mateix bocí. Anàvem alternant un pagès, li demanàvem, mos agradava aquell bocí, anàvem a demanar, sí, li anava bé, doncs a canvi un parell de botelles de vi i un jamón i els li deixàvem així com ho trobàvem, anàvem cada any a un bocí diferent. Un any, aquest any 99, vàrem caure, diguem, en el lloc que de llavors s'ha fet el Rostoi. Hi ha una caseta mitja bocada amb un safareig molt gran. Allò era sort de son parat. I en el safareig hi va venir un descompany de la nostra pandilla. Va dir, jo, és que rock and roll no m'agrada més la música electrònica, el house, el techno i tot això, i jo he començat a punxar, tenc un platge que nostre i faig les meves cosetes, i vam dir, idò, per què no el feien els safareig? Perquè, clar, ja te pots imaginar un safareig abandonat, hi havia molt de batzers, i com unes parres, i bueno, brutó, llot, sec en els fons i tot això, i ho vàrem fer net, i ho vàrem habilitar per poder tenir aquest segon escenari.
ara per que hi som,
eh? Oh, no, per
que hi som.
Et safareig que pràcticament llavors va ser allò que va tenir més èxit, o que ha tingut més èxit a la llarga de Rock and Rostoi.
És curiós, però, perquè tot va venir com molt genuí, molt serendípic, no?
Sí, ell ho explica, que era molt orgànic, que anàvem fent coses i
anàvem tirant endavant. Idò, el safareig netejat va ser un escenari, aquest escenari d'electrònica que deien i que va donar encara més força i popularitat en el Rock and Rostoi.
Això jo crec que va ser el que va fer créixer, va donar molta popularitat. Clar, vam poder ja no només contractar en els DJs coneguts d'aquí dels pobles d'envoltant, sinó també vàrem tenir la possibilitat de contractar DJs reconeguts de tot Mallorca. També aquells anys varen venir grups fins i tot de la península. Va ser els primers anys que començàvem a dur grups de la península, com el Lagartija Nik, que va venir l'any 2005. I així teníem un grup ganxo. Tot això també va ser el que va fer créixer el festival en aquella època.
Ara en Pere Ferriol ja no organitza el Rock and Rostoi, però mira des de fora com aquest relleu generacional ha funcionat i els joves han aconseguit arribar en aquesta 30a edició del festival.
Vivim el Rostoi amb una sensació, una mescla com d'orgull i emoció, encara. També molta tranquil·litat comparat amb quan ens havíem d'encarregar d'allà. Orgull, però no tant de nosaltres. Estic molt orgullós quan ho veig de la nova sang que ha agafat el Rostoi. Perquè hi ha hagut aquest relleu que s'ha anat agafant, han anat passant, i ja són un parell de generacions que s'han passat el relleu. És allò que te poses allà al mig i ho mires d'en fora i dius, uau, quina passada. Aquest animalet que va néixer allà al mig i ja el veus com creix i que s'ha transformat quasi, a vegades que ho veig quasi com un monstre, però que un monstre també en el bon sentit de la paraula, i que aquests joves que el duen, que l'han duit darrerament, saben mantenir el mateix esperit d'ajuda mútua, de feina autogestionada i per bé comú. Han sabut domar, han sabut controlar i dominar aquesta bèstia.
I de paraules d'emoció d'en Pere Ferriol, però també hem volgut parlar amb un dels organitzadors actuals, en Jaume Darder. Ell és músic i, a part, a banda d'organitzar el Rock and Rostoi, ha actuat diverses vegades i enguany actuarà per primera vegada al safareig.
Soc en Jaume Darder, un músic de Maria de Salut, un actual organitzador, un de molts, de Rock and Rostoi. Vaig tocar amb Monotips, la meva banda tota la vida, l'any 2015, i l'any passat amb Whale Trip, que és una banda de Barcelona, l'any 2022... i amb Mother Crow l'any 2024. L'organització de Rock and Rostoi és autogestionada, ho fem nosaltres, i s'organitzen comissions, cadascú s'encarrega un poc de lo que pot, de lo que va i de lo que s'ha fet, i jo estic un poc més a comissió de les bandes, de gestió de bandes. I la veritat és que me fa moltes ganes enguany perquè tocaré en el safareig a la una i serà la primera vegada en un projecte drums que és com una proposta que tenc de música electrònica i percussió en viu. Cabra loca en perill d'extinció, mostra'm el camí, tu t'orientes millor. Cabra loca en perill d'extinció, a tu et seguiré, tu ets la salvació. Tothom com a vents per pela i pela, tu una cabra loca que pela i pela, estàs ben ferit, ara saps que som amic. Tothom com a vents i tu i jo com a cabrits, cabrits.
Això és Rudimentari, que actua també en aquesta 30a edició del Rock and Rostoi que avui celebrem aquí a Tèntol, i en volen xerrar la presidenta actual d'aquesta associació, Nanna Uris. Com estàs?
Hola, què tal?
Quina història més guapa que ara recordàvem, d'aquests 30 anys.
La veritat que sí, ara sentir-ho tot, sentir en Jaume i en Pere, emociona, perquè és una cosa grossa que hem fet nosaltres.
I també heu fet un documental enguany, he vist.
Sí, gràcies a en Joan Capó, mos ha fet un pot de recopilació d'informació, de la història, imatges... I ha quedat xulo.
Mm-hmm. On es pot veure aquest documental?
El tenim a Instagram, tant nostre com d'en Joan Capó mateix, i també està a YouTube.
És interessant. Jo me'l vaig mirar l'altre dia i explico més història d'aquest festival.
Anna, ha estat difícil arribar en aquests 30 anys? Hi ha hagut moments de més debilitats de Rock and Rostoi o de cada any ha agafat més força, més múscul?
Clar, nosaltres, al final, la directiva d'enguany l'hem agafada enguany, és el nostre primer any com a directiva, i al final hem agafat un poc el relleu de la directiva passada, que mos ho ha deixat molt bé, la veritat. Però sí que hem sentit històries, anys que ha estat més difícil, anys que ha hagut un problema o uns altres, però sempre s'ha tirat endavant, sempre hem aconseguit treure-ho endavant, i això és l'important.
I com viu la responsabilitat d'estar en el capdavant juntament amb la resta d'un festival que fa una trentena edició enguany? Què creus que és el crucial o principal dins aquest festival?
Hombre, imposo una mica, però és que no m'hi sent tota sola en el capdavant perquè és que som un equip molt gran, ja no només la directiva, que som 10 i que... no només fent feina junts, sinó que som amics entre nosaltres i mos entenem perfectament i ho duim junts. I a part, després hi ha tota la gent que mos ajuda a organitzar, que són moltíssima gent, que ara aquesta setmana estem baixant a muntar, preparant decoració, preparant tot, i fan que la feina sigui molt fàcil.
Clar, s'implica tothom,
sí,
no?
Sí, s'implica tot el poble, durant tot l'any, també.
Qui sap posar una tatxa, la posa... I...
Exacte, el que explicava en Pere, aquest sentiment d'autogestió, de cadascú fa el que pot i el que vol, encara se manté.
Hola, Anna, com estàs? Quina és el truco, no ho sé, per mantenir l'essència, diguéssim... amb el que el temps va canviant, vull dir que tot canvia molt aviat i com ho fes,
exacte. Ja no existeix tant.
Exacte.
No?
Però que se mantengui aquesta essència.
Jo crec que és un poc un repte, sobretot mantenir, per exemple, un festival amb entrada gratuïta, ara que tots els preus estan pujant molt, o mantenir el rock, el rock, que és una música que entre els joves no està tan de moda. Però jo crec que és fàcil... Només per el sentiment que transmet el rock en Rostoi i la gent que ha vengut, la màgia que té darrere fa que sigui fàcil mantenir-lo.
És que hi deu haver gent que vendrà dissabte que ha vengut els 30 anys.
Sí, sí.
Saps si en qualque moment hi ha hagut sensació de que fugis de ses mans? Clar, gratuït, tanta gent. Jo recordo una de ses imatges, arribar en cotxe, com fa molta gent si és de fora poble, i veure aquelles coades, aquelles cors de llums que arribaven en el Rostoi. Clar, en qualque moment hi ha hagut aquesta por de que creus que és massa?
Jo crec que no, pel fet de que al final estem intentant mantenir dur gent d'aquí, com a artistes... Ho fem senzill, és veure que ve moltíssima gent i estem intentant incitar que venguin en bus, que intentem implementar mesures, però nosaltres tenim tota la normativa molt clara, fem un pla d'autoprotecció, ambulàncies, policia, i intentant tenir-ho el més controlat possible.
Clar, perquè això ha canviat també en 30 anys, d'aquelles primeres edicions en què hi havia poca normativa o que no era tan estricta, ara...
les
normatives d'evacuació i de seguretat són extremes.
Sí, mos hem hagut d'anar adaptant i investigant les normatives i això, però bé, el que dic, això realment va ser feina de les directives passades perquè mos van deixar molt rebogadet a tot això i ho tenim bastant clar.
Quina sort, Anna, que no vos trobeu sorpreses.
Ja sabem quin problema és que és millor no tenir.
No, clar que sí. M'ha cridat l'atenció, Anna, tu estàs dient, menys si ho entès bé, que pot ser un dels èxits és dur a gent que no sigui molt, molt, molt coneguda, no? Potser no a grup tan famosos, però sí. Així, encara que hi vagi molta de gent, no se desmadri tot això.
Més que res, intentem compaginar una mica. Sí que mos agrada dur qualque grup de fora o qualque grup un poc més gros perquè disfrutem més el festival o perquè ve més gent que els coneix, però també un poc l'essència que explicava en Pere és que aquest festival s'ha de crear perquè poguessin tenir un espai on tocar gent, artistes emergents, grups que potser no tenen un espai on poden tocar o expressar la seva música, i nosaltres volem mantenir aquest petit espai on donar a conèixer grups d'aquí. I jo no crec que vengui menys gent per això, perquè al final tota gent que coneixen aquest grup venen i disfruten el festival, però sí que fa que no se mos desmadri tant, que no se faci tan comercial.
Clar. Mm-hmm.
I en aquesta edició d'enguany, què hi trobarem?
Pues, moltes coses.
Hi ha bastantes coses, no?
Sí, tenim un molt bon cartell, tant de rock com de la música electrònica en el safreig. Enguany també tindrem un espai per... Li deim zona chill out, però és un espai on poder sopar, perquè abans teníem food trucks, però no un espai per seure, i enguany hem intentat que sigui més fàcil desbaixar sopar, i també un espai amb paradetes per si qualcú vol exposar el seu art o el seu merchandising o coses així, que tinguin un espai també per artistes d'un altre tipus.
Destacaries qualque grup d'aquest cartell? Evidentment,
és que no em podria quedar amb un, però tots són a destacar. Però és veritat que tenim Síncope, que és de la península, que és un grup molt conegut, i també Consentint de Fons Rudimentari, que són de Menorca. I després tenim grups d'aquí i White Demon, que també són de Barcelona, que venen a posta a tocar en el Rostoi.
Que bé, Anna Urís, moltes gràcies per continuar amb aquesta feina, amb aquest llegat que any rere any fa créixer el poble de Marí, que sobretot això és una festa que el mateix poble s'ha fet seva i que l'heu fet a créixer i l'heu mantinguda durant aquests 30 anys i per endavant. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
I bon Rostoi aquest dissabte.
Gràcies.
Gràcies. Són les 4:30, 4:31 minuts. Fem una pausa i, Raquel, no te'n vas, eh?
Anem-hi.
Sí.
Tentol. El teu dolç d'hora baixa que no engreixa. I de tres ràdios, humor.
I de tres dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I V3, tots donam una mà al Club Vidalba.
El dilluns 31 d'agost, els capvespres d'IV3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
Oh, sorpresa!
Un tempo. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
Ja som aquí, ja hem arribat!
Com això? Com esteu?
Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a entre avui i demà. I a les 10... El món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IV3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur, portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IV3 Ràdio, amb Araceli Bosch. A Contracor, amb Raquel Agüeros.
Ja Ara sí, ja hi som, a contracor, Raquel.
A contracoret.
Eh? Sí.
Sí.
Com estàs?
Gràcies, Lluís, gràcies, Lluís. En Lluís, he de dir que és el més seguidor dels que estem aquí de les coses més coretes.
Ah, sí?
Bé, tu també, Maria, tu ja te vas ficant un poc en aquest món.
Anava a dir, però a mi, per què m'ho lleves el títol?
De tot tres, dius. De tot tres.
Lluís Fortes.
O de tot quatre que som aquí, ara.
Confessa.
De Lluís Fortesa, d'Anna Maria Pons, i de tu, Celestí, en Lluís Fortesa, ja no sé si és per avorriment, per dir, mira, pesada, que eres una pesada, amb aquest tema, però el Manco sembla que li interessa.
Perquè van d'entrar en directe, teniu qualque conversa.
O idees, o no, i de vegades jo no li dic, però ell posa un so així guapo que va, o jo de vegades dic, posa música com de drama total, per llegir una declaració. I així, sense res, posa música de drama total o de lo que li demanis.
Ell lluita contra l'edició.
Sí, jo flip. Sí.
Ha de ser un drama total, però.
Ha de ser un drama total, no comentar les coses coretes que tenim aquesta setmana. Ja sabeu que els dimecres surten les revistes del CO i ja les tenim totes aquí.
Ja les tenim.
Ja les tenim.
Com els destaques avui, jo estic intrigadíssima.
Pues mira,
quantes coses té obertes, Raquel?
Sí,
tenc tres coses obertes.
Vaja.
Tramon total.
Això és música, no és de drama, Lluís Fortesa. Això és música d'estimar-nos.
Sí.
M'encanta.
Bé, decorats, no?
Decorats.
Va, beníssim, perquè Nel Zapataki ha fet 50 anys.
50 anys. Et jove.
La gran entrevista de su vida. Portadica a la revista Hola. Ella surt en coses, perquè ella també, ja sabeu, que és imatge de marques i de totes aquestes coses.
Un poc Dolly Parton, eh?
un poc Dolly Parton. Diu que du 12 anys visquent a Austràlia, està casada i té fills i
tothom
ella...
Tothom sap en qui està casada.
Bueno,
Celestí? Clar.
Ui.
Ai, no. Gràcies, Lluís.
Lluís,
perdona.
Tu ho saps?
En Lluís ho sap, clar, que ho sap. Digueu.
Tens un micro. Pot dir?
Au, digue-ho.
Digue-ho.
En Thor.
És a dir, en Chris Hemsworth.
En Lluís un punt, sí. Jo no.
Tu zero, no, jo se demostra.
Però
tu saps
qui és en Thor?
De nom.
La pel·li? No.
Sí, és un actor. Ells viuen a Austràlia.
Fem un resumet. És un actor, però un actor no queda aquí.
És un actor d'acció... Sí. Ho podem dir.
És un tio que està quadradíssim i això és per lo que sa gent, no? En el final és per lo que sa gent el destaca. I
sempre fa un poc de papers de... El Salvador.
De quadrat.
Fortot, sí. Com Aquaman, també.
Exacte.
Saps? Que veus aquest tors així...
Exacte.
Ah, però això és tor.
No, va interpretar Thor. És igual, s'està embuant tot això.
Se troca, sí.
Ella diu que després de tant d'anys, com que enyora un poquet el seu país, Espanya, i bé, que qui sap, no? De moment, és vera que viuen entre Austràlia i els Estats Units.
Clar, tenen els fills allà, també, no?
És així. Vull dir, tampoc és tan fàcil, però bé. És un reportatge amb unes imatges molt guapes, amb molt de cavalls, amb paisatges idíl·lics.
Molt cowboy.
Com així, sí. Aquest estil western?
Ella sempre ha estat un poc així.
Ah, sí?
Sí. Ah.
Sempre duia botes.
Sí. Sí.
Toni Mora.
De fet...
Ui, no, sí.
De fet, ella és imatge d'una marca de calçat.
Uh-huh.
I sí, més lligada, diguéssim, amb la comoditat, amb el dia a dia i aquestes coses. És un reportatge perquè per qui li agradi veure coses precioses i una fotografia fantàstica.
Aquesta llum d'hora baixa, no?
Exacte. Mm-hmm. La Sunset Hour. La Golden Hour, que diuen.
I ella tan guapa i tan també que està fortíssima.
Sí, la veritat és que sí.
Claro de costa oest, no?
Claro, sí. Bé, ella és super esportista. fa, des de fa molt d'anys, diu que té uns entrenaments de, sí, de morir. Mm. I bé, supos que aquesta és una de les raons per la que també se manté en tan bon estat, no? Mm-hmm. Tot i que 50 anys abans, jo me'n record, la meva predina, que no la vaig conèixer perquè va morir molt jove, però va morir quasi als 50 anys, ella, i tenia una imatge com si tingués 80 o 90.
Han canviat molts les coses, sí.
Sí, han canviat molt. Res, Harry i Meghan, saps qui són? Celestí? Sí.
Ai, pobret. Sí. Ara per que li feim...
Sí. No, sabús. Sí. No, sabús, no.
Tenc una lleu referència, però...
És el germà de l'hereu de la corona britànica. Mm-hmm. Fa 6 anys ell i la seva dona Meghan ja Markle, ja hi som, així m'agrada Lluís Fortesa, se'n varen anar d'Anglaterra, varen decidir deixar-ho tot enrere i varen decidir també deixar de formar part de la família real. No és cap secret que entre els dos germans no se duen molt bé.
I a banda també ens separa, no?
I sembla que entre
no?
les dones...
És a dir, na Meghan i...
Que, tant
na Kate.
Na Meghan Markle com na Kate Middleton, que són cunyades, diuen... clar, nosaltres això no ho sabem. És vera que ell va escriure unes memòries en Harry. Va fer contractes milionaris amb Netflix, per exemple, als Estats Units, i les coses que s'havien proposat com a membres ja que no formaven part de la família real no els hi ha anat molt bé. La qüestió és que tornen, ja hi són, al Regne Unit. Van arribar ahir.
O sigui, tornen per quedar.
Però de vacances, per quedar, per visitar la família?
Ells han dit que per un període llarg de temps.
Han fet les paus.
No se sap molt bé, el dia que se va saber que se varen enterar el rei Carles i l'hereu, es varen tenir una reunió junts, com ho feia, sembla que el fill petit, en Harry, que ara ha tornat, ell va patir molt en la mort de Diana de Gales. Mm-hmm. Bueno, és vera que era un moment terrible i diuen que no va tenir mai cap bona relació amb Camilla Parker Bowles, l'amant de tota la vida d'en Carles d'Anglaterra, i actualment reina. Clar, jo crec que aquí hi ha moltes coses que no estan sanades, diguéssim.
I que sortiran. Han de sortir.
No sé si sortiran o no. El que ja ha sortit és... Que no se'n duien bé, que...
Totes les famílies
tenen. Que els varen fer feis, i fins i tot se va xerrar, quan varen tenir el primer fill, aquest matrimoni que té dos fills, que no li volien mostrar perquè ella té un altre color de pell.
Sí, bueno, això va ser gros.
Això va ser que varen tractar de racistes a la família, fins i tot des de dins. Clar, aquestes coses no sabrem. El que sí que sabem és una cosa.
Què sabem? A veure.
Sabem que Carles III està malalt. Va accedir al tron, crec que als 72 anys. O sigui, va estar 70 anys esperant aquell moment.
Sí.
Quan arriba, le diagnostiquen un càncer. No sabem molt bé l'alcanç de la malaltia, perquè no és que hi hagi molta transparència en això també, i ho duen d'una manera més privada. Després està l'hereu, que és William i Kate, i clar, després serien hereus altres germans d'en Carles d'Anglaterra a la línia de successió al tron. Què passa? Que potser la família necessiti, en certa manera, una figura com la d'en Harry.
Perfecte.
Bueno, per exemple, aquí...
Per fer moltes coses, però clar.
Aquesta és la qüestió. Abans no se qüestionaven aquestes històries, no? Per exemple, quan va néixer en aquest ordre la infanta Helena, la infanta Cristina, i després l'actual rei Felip, clar, quin puesto tenien els altres dos que quedaven en aquest cas en Espanya, que encara, per cert, no s'ha canviat la llei. És a dir, si ara els reis tinguessin un fi nin...
Passaria per davant de les dues germanes grans.
Sí, clar, no, és que aquesta és una altra, eh? Sí, som a l'any 2026, sí. Vull dir, crec que això és important recordar-ho. Però això que dèiem d'en Harry, també, bueno, així com dèiem que el paper dels segons, diguéssim, ha de tenir un objectiu, però que tampoc pot ser a un negoci privat. No està molt bé definides aquestes figures i jo crec que hauran arribat a un acord, perquè, clar, bé, les coses estan així. Per cert, xerrant de monarquies, el rei Harald de Noruega està molt malaltet. És el rei més antic, de més vell, diguéssim.
Major.
De tota Europa. Mm. Té 89 anys i diumenge d'hora baixa la família real noruega va emetre un comunicat. No és molt habitual un comunicat en diumenge. Això va fer que totes les alarmes sonassin, perquè, clar, òbviament pensaven que en un desenllaç molt prest. No ha estat així, però... Això també vol dir que quan el rei Harald de Noruega no hi sigui, serà rei Hakon de Noruega i Metemari, que no sé si vos recordeu, fa molt d'anys Metemari és una dona plebeia, que és la dona de l'hereu de Noruega, i que tenia un passat no molt adequat per formar part d'una família reial. Crec que havia anat a un reality, havia imatges d'ella... privades. Tenia un fill d'un altre home de no molt bona reputació, fins i tot el fill que varen tenir, que des del principi va viure al palau. El príncipe Hakon de Noruega va exercir de pare amb ell i, bé, fins i tot ha estat condemnat a pena de presó, que la pot fer a casa seva, però, clar, això està minvant un poc la imatge, òbviament, de la família real en unes hores molt baixes. Hem de recordar que la dona de l'hereu, a Metemari, la varen fer un trasplant de pulmó fa no res. Està amb una malaltia bastant delicada, o sigui que està la cosa un poquet destrempada.
Vaja.
No sé quant de temps tenim.
Tenim dos minutets.
Dos minutets. Sí. Bé, revista 10 minuts. Tamara i Íñigo, vacaciones, sí? En Soto Grande.
Bueno.
Bé, aquesta parella...
Raquel.
Jo no vull xerrar d'aquesta gent ja.
És que no sé quina paraula defineix.
És que no, perquè relació. Estan tot el dia de vacances. Vull dir, ja està. Pues un altre pic. Pedroche i David Muñoz, dia de playa con sus hijos a Eivissa. Uh-huh. Sabeu que han obert, dic han obert en plural, perquè ella posa pasta, un restaurant,
sí,
a Eivissa.
En varen xerrar, sí, n'han xerrat.
I bé, han estat també amb els seus dos fills. Esther Espósito, el amor para mí es muy importante. Ella...
Entre parèntesis, Mbappé.
Sí. Sí, exacte, és la... Bé, és la, el coret... d'en Kylian, sí, Mbappé,
ja
ho podem
està.
Dir. Ho podem
massa
dir.
Bé, que viva l'amor.
Ho podem dir així. Revista Semana. Edmundo Arrocet preocupado. Edmundo Arrocet, sabeu qui és? Bigote,
sí,
Arrocet.
Sí, exacte.
Me han visto una mancha y un bulto. Ai. En un riñón. Jo crec que aquest senyor o ven tot el que hi pot...
Això anava a dir, és a dir...
Tu trobes saber, normal que aquesta imatge...
Abans de saber que es, ja se fa aquest titular, sense saber que és aquest,
no,
aquest
jo crec
atac
que
ell, i aquest...
Jo crec que ell crida...
Bon.
Jo crec que ell crida a la revista, diu, per tant, vos contal i vos dono unes imatges com que jo me fa mal...
Vos dono una exclusiva i vosaltres me donau del
best. Me fa mal un... així per l'estómac i se toca així un poc, eh? Como si no pasara nada. Bueno, ja
està. Hem de veure,
eh? És igual, jo què voleu que us digui. I Juan Tamariz, que ja sabeu que va morir l'altre dia, sí. Celestí. Adiós al mago que nos hizo creer en lo imposible. Me sembla terrible que un home de la altura d'en Juan Tamariz, il·lusionista, mag, que ens ha fet somiar, ara... la seva dona era un bon brou entre la seva dona i els seus fills. Li varen ficar diven a ell a una residència. La família diu que no, que va ser ell qui va decidir.
Per voluntat pròpia.
Sí, no ho sabem ben bé, però me fa molta pena, perquè en Juan Tamariz hem crescut entranyable. Amb ell. La veritat és que sí, no? I que surtin aquestes coses i... Bé, s'estan dedicant moltes hores també de la televisió, perquè la gent va i xerra, clar. Però no ho sé. Potser hauríem de guardar un poquet el llegat de la gent.
Clar, i que no sortissin...
No sé fins a quin punt.
Bé, perquè, esperar sobre bruts de cada família.
Sí, sí. Són ells, qui ho han contat. Vull dir que no... Tant la dona com els fills, però... Bé, no ho sé. Me fa com a pena. Me fa com a pena, no? D'una persona... No ho sé. Supos que no li hagués agradat que això hagués sortit. Cada pic pens més en aquestes coses, Celestí, no?
De dir... Sobretot una persona que ha repartit estima, no? Entranyable, il·lusió.
És que sí, hem crescut tots.
Per televisió, o sigui, no... que entrava a cada casa.
Sí, és que moltes generacions hem viscut amb ell, sí. No? I bueno, res. I a la revista Lectura surt una Susana Griso estupenda de...
Banyador.
En biquini, amb els... Ja sabeu sí, que biquini, es va biquini. Casar. Sí, sí. No, no és el mateix. I no, triquini mateix, tampoc el mateix.
Perquè t'he dit banyador i no és banyador, biquini.
Clar.
Sí.
No, i a més, en castellà, per exemple, diuen els... Bé, com ho dic sense... Els elegants diuen que no se puede decir banyador. Ah. Que se tiene que decir traje de baño.
Ah, d'acord.
No? Aquestes...
Sí.
Aquestes cosetes. Bé, la tornada... La tornada de Harry i Meghan i se treuen un as de la manga, per dir-ho de qualque manera, perquè no hi hauria moltes coses, los pueblos donde se refugian los famosos, i te contan els pobles de los famosos. Només una cosa per acabar.
Una cosa, sí.
Iñaki Urdangarín i Ainhoa Armentia han estat a Mallorca.
Ah, sí?
Sí. No és el primer pic, però com que enguany ha vengut fins el rei Emeri...
Saben què han fet?
Han fet esport, han anat a la platja... Hi ha unes imatges que vaig veure ahir a la televisió que doblegaven la tovallola d'anar a la platja i després ell li acariciava aquí un poc en la... Bé, en sa mama. Au.
Sí, exacte. Sí. Exacte, espit.
En espit.
Sí, per dir-ho
més... En espit, d'una forma elegant, així com exacte. Molt carinyosa.
Exacte. Raquel Agüeros, gràcies per aquest darrer apunt.
Gràcies a vosaltres.
Molt bé.
Corets.
I fins la setmana que ve, eh?
Comença la nova temporada.
Molt bé.
IB3 Ràdio és diversió.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Pèndol, un programa amb continguts a Balcana, a WhatsApp i a Coca-Cola, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
I vos en volien xerrar perquè heu de saber que ha nascut un nou segell editorial en català que es diu Veus Pròpies per repensar el cànon literari.
Un projecte que neix amb l'objectiu de donar visibilitat, sobretot a les autores femenines. I la poden saludar, ja?
Ja la poden saludar. Aquí és l'impulsora d'aquest segell editorial, com és na Maria Martorell. Com estàs? Hola, Maria.
Ai, ai, ai.
Bones.
No ho tenia
compost. Ara te sentim.
Ara sí.
Ara. De fet, un nou segell que s'estrena amb na Maria Antònia Oliver, la seva primera obra reconeguda, Cròniques d'un mig estiu. Per cert, un títol que ara aquest dia, també de setembre, s'adapta a la Fornal. Mm-hmm. Un títol que veurà la llum a la vostra editorial dia 2 de setembre, però també amb un altre llançament, com és Algú en la distància, de na Dorothy Whipple. Vaja, dos títols per una estrena. Com així has triat o heu triat aquestes dues obres, aquestes dues autores, per donar aquest sus a Veus Pròpies?
Bé, tot i que bueno, tenim aquest primer any programat uns 7 títols, va ser difícil establir quins posaríem primer i quins després, però bé, jo sobre de na Maria Antònia Oliver la coneixia, però justament aquesta novel·la en concret la desconeixia, me la va ensenyar un amic meu, i quan la vaig llegir vaig dir, ostres, i això és superactual, no? O sigui, aquest lot jove que entra a fer feina a un hotel de la costa als anys 70 i que se troba pues, una cosa, bueno, com les seves experiències que viu, no? Que són totalment diferents de com ell vivia, que era fora vila i tot això, i tot aquest tema de bueno, la massificació turística que ja se veia un poc a venir en aquells anys, vaig pensar, ostres, això és molt actual i és un, bé, una pena, no?, que sigui com exaurida, no?, que els lectors no hi puguin arribar. I llavors per això vàrem pensar que podria ser interessant recuperar-ho. I a més hem incorporat tant en aquesta com a l'altra obra uns epílegs, no?, que donguin una mica de context, que és un poc el que ens passa, no? Nosaltres al final a Veus Pròpies volem recuperar autores dels segles XIX i XX, i amb aquests epílegs volem justificar un poc per dir per què s'han de llegir aquestes autores que ja fa molt de temps, no?, que han estat publicades i justament potser no ho han estat en català o estan exaurides, per què les han de recuperar ara? Doncs perquè al final creiem que són un poc els clàssics que falten, no?, que han estat veus, que han estat silenciades i que a dia d'avui hauríem de recuperar. Mm-hmm. I després, Algú a la distància, la vàrem escollir també perquè bueno, jo vaig trobar aquesta autora que és anglesa, ella va publicar molt durant els anys 30-50, i de fet ella va treure la millor nota de la promoció de literatura anglesa i va ser admesa a la Universitat d'Oxford, però el seu pare no li va deixar estudiar-hi. I tot i així, ella després es va dedicar a l'escriptura i va viure de l'escriptura. Però després de la seva mort va caure totalment en l'oblit. I bé, els acadèmics i això també conclouen que és un poc per el tema de que les seves novel·les són en un ambient domèstic, però té una gran capacitat de retratar l'interior dels seus personatges, no? Per això, bueno, se l'ha considerat un poc la Jane Austen del segle XX, no? Però clar, en el final has fet el millor de que els ambients on passen les seves novel·les siguin ambients domèstics, l'ha fet a considerar una autora com de segones, no? Sí. I bueno, és un poc el sentit de la nostra editorial, no? Com intentar treure aquestes veus que són, bueno, en cas de na Dorothy inèdit en català, o en cas d'aquesta obra de na Maria Antònia, no?, que havia equivocat una mica en l'oblit.
Mm. Un editorial que té com a lema els clàssics que falten els varen escriure elles. Tot això, Maria, també de fa estona, és una idea que va sorgir arrel de veure que hi havia aquesta mancança i sobretot també, a banda d'aquesta premissa de sa que partiu, quins objectius teniu també de cara a la llarga no va donar tot sus?
Bueno, sí, com comentes, és una cosa que ja... Bueno, jo vaig estudiar polítiques i després humanitats i durant la carrera d'humanitats, moltes vegades quan fas assignatures de literatura, tant sigui... Bueno, en el meu cas, la que conec més és literatura anglesa, però bueno, quan veus el catàleg d'autors que donaràs aquell curs, pues, la majoria són autors, i si veus autores en veus una o dues, no? Igual a la literatura catalana potser veus molt Mercè Rodoreda, que és meravellosa, però també hi ha moltes més autores, no?, que potser cal descobrir o que cal tornar a posar damunt la taula. I és un poc també, també com a lectora, no?, aquesta mancança que han trobat. I bueno, això va començar sent un projecte de fi de màster, del màster d'edició, i en el final pues, s'ha pogut dur a la realitat.
I la posada de llarg d'aquesta nova editorial de veus pròpits serà dia 4 de setembre a Can Alcover a partir de les 7 a Palma, en què se presentaran aquests dos títols de 7 que vendran, eh? Maria, això ho hem de dir, de 7 que vendran, supos que ja de cara en aquest curs que ve, durant l'any que ve.
Sí, exacte. Ara a l'octubre surt Crònica d'un viatge de 6 setmanes, que és d'en Mary Shelley, que, bueno, ella va escriure Frankenstein, però també va escriure moltes més altres coses, i, per exemple, són uns viatges que ella va ser quan va començar en aquest viatge a Suïssa que va fer, o començar a escriure aquesta novel·la.
Molt bé, Maria, no tenim massa més temps, vale. Sí, s'ha acabat el temps.
Molt bé.
Gràcies, i en tornem a xerrar.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
IB3 Ràdio, les notícies de l'exili.
Bon dia. Un treballador ha mort a la planta de Tirme, a Palma, després de detectar-se nivells elevats de monòxid.